Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà hi ha el segon canvi anual d'horari. Demà podríem dir que comença ja, de veritat, la tardor i l'hivern, tot i que oficialment la tardor va començar el passat 23 de setembre. La nit d'aquest dissabte al diumenge deixarem enrere l'horari d'estiu per adaptar-nos, doncs, amb aquest nou horari. A les 3 de la matinada s'haurà d'endarrerir una hora, que passaran a ser les 2. De manera que la nit de demà tindrà una hora més. Així i tot, per a molta gent és el canvi que fa menys il·lusió, perquè les hores de llum es redueixen i els dies se fan molt més curts. Si al final de setembre el sol es pon gairebé a les 8 del vespre, diumenge, a partir de les 6, ja serà fosc. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i com et deia fa un moment, el canvi d'horari ocasiona en els termes clàssics que porta molta controvèrsia i divisió d'opinions, com ha pogut comprovar aquest matí als carrers Guillem Campàs.
Doncs sí, com cada octubre a finals de mes hi ha un nou canvi d'hores que provoca que els dies s'escurcin de manera notòria. Els veïns de la ciutat de Barcelona no els fa gaire il·lusió el canvi i consideren absurd que encara es canviïn les hores diverses vegades l'any.
No me gusta nada.
Totalmente en contra.
Lo veo absurdo, porque la ventaja que hay por un lado se pierde por otro, o sea, no.
También estoy de acuerdo que es una tontería, tendríamos ya que normalizar todo esto.
Els ciutadans també lamenten la situació en la que es trobaran a partir d'ara amb forces menys hores de llum, degut a que el sol, en comptes de pondre's a les 8 del vespre, ho farà a les 6, fet que fins i tot titllen de depressiu.
Más depresión. Sí, me deprime un poco.
Yo trabajo en una oficina, salgo temprano a la mañana y vuelvo tarde a la noche. Parece que estoy siempre, no veo la luz.
Anochece mucho antes, con lo cual es mucho más triste todo y no va. No va bien.
La diferència que més noten els veïns és el fet que el sol es pongui més tard cada dia, ja que els dona la sensació d'aprofitar-se més.
En verano, l'horario, por ejemplo, ya son las 8 y tú ya tienes, estás claro, ahorras energía. Va bien. Claro, más sol, más día, economía. Claro, te levantas oscuro, te estás yendo oscuro a trabajar, pero cuando llegas ya se aclarece y esto, y luego estás en casa, ya son las 7, las 8 y todavía está claro.
Té molta millor consideració, per exemple, l'horari d'estiu, que els dona la sensació de que els dies són més llargs i quan tornes de la feina encara els pots gaudir.
Se hace de noche más temprano y prefiero que el día sea más largo en verano.
Anochece más tarde.
Recordem que el canvi serà efectiu aquest dissabte a partir de les 3 de la matinada, que passaran a ser les 2.
I saludem el doctor Francesc Segarra, especialista en la medicina del son i coordinador de les clíniques del doctor Estivill a Barcelona i a l'Hospital General de Catalunya. Doctor, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Igualment, estan vosaltres.
Bé, la meva primera pregunta seria gairebé d'àmbit personal, després parlarem doncs de l'opinió professional, però vostè està d'acord amb els canvis d'hora?
A veure, jo crec que actualment no tenen gaire sentit. Jo crec que pel nostre funcionament diurn i nocturn, si mantenim la màxima regularitat a la llarga, molt millor. Per tant, quan menys canvis, millor. El que sí que és veritat és que a nivell més tècnic personal, hem de dir-ho així, ja que es fa la diferenciació, probablement la majoria de gent en el nostre context està més còmoda, diguéssim, amb l'horari d'estiu. Però, en canvi, des del punt de vista tècnic, hem de dir que ens convé més l'horari d'hivern, no? Llavors, aquí sí que hi ha una miqueta de contradicció entre el que diu la ciència i el que es diu les preferències personals, o almenys en el meu cas.
M'invita ja a la següent pregunta d'una manera fàcil. Parla des d'un punt de vista tècnic, per tant, professional. Nosaltres, doncs, que som mediterranis, ens va millor l'horari d'hivern. Per què?
Sí, perquè efectivament amb l'horari d'hivern és el que s'ajusta millor al ritme solar amb el nostre ritme biològic intern. Ritme biològic amb el sentit de ritme de la melatonina, ritme de la temperatura corporal, etc. Que és el que permet que el nostre cos estigui en condicions òptimes per dormir a la nit i en condicions òptimes per estar després durant el dia. Llavors, la part més social o psicològica en el nostre context potser ens demana més, el cos ens demana més a l'horari d'estiu. Tenim més llum fins a més tard, la cosa és més entretinguda, anem a dir-ho així. Inclús hi ha gent que amb aquesta retallada d'hores de llum explica que potser està una miqueta més trist i que estan una mica més disfòrics, no? Però, en definitiva, a la llarga, a l'horari d'hivern, segurament ens dona més rentabilitat en quant a la salut que no a l'horari d'estiu.
El canvi d'horari de demà a la matinada provoca també afectació en algun sector de la població, doctor?
Bueno, el canvi de demà, tot i que és només una hora i que efectivament aquests petits canvis, aquestes petites molèsties que ens pot generar no són molt importants, sí que és veritat que a les persones més sensibles en els canvis horaris, perquè tenen un sistema circadiari una mica més, més vulnerable, anem a dir-ho així, estem pensant, per exemple, en nens, o estem pensant en persones molt grans, o estem pensant en persones amb determinades malalties, sí que pot crear una sèrie de molèsties, perquè al final el que estem fent amb aquest canvi d'hora és alterar, encara que sigui mínimament, aquest ritme circadià que fa que el cos es prepari per dormir a la nit i està després durant el dia. Per tant, amb aquest grups de població sí que els hi pot provocar problemes, bàsicament amb la qualitat del seu descans, no dormiran igual de bé els primers dies, el qual es pot traduir l'endemà, bueno, amb una sensació com de mal descans, una certa somnolència, inclús dificultats de concentració, atenció a memòria, irritabilitat, una certa disfòria, fatiga, que normalment són símptomes reversibles i normalment en pocs dies això es soluciona, però sí que és veritat que potser amb aquest grup de població pues, bueno, fer una adaptació més progressiva, anem a dir-ho així, fer-ho més poquet a poquet durant la setmana prèvia ens podria ajudar.
Ja sé que no és de la seva responsabilitat ni tampoc de la seva competència, que en aquest cas és un ciutadà més com podem ser tots nosaltres, no? Però ara m'estava pensant que amb aquest nou horari d'hivern, que a partir de 5:45 de la tarda ja serà doncs, de nit, se podrien establir les tan anomenades, però mai practicades ni aprovades, mesures de conciliació laboral i familiar, no?
Efectivament. És a dir, això en el fons, si ho pensem bé, perquè funcioni bé, tant si és amb un tipus d'horari com amb un altre, s'ha de fer en format PAC. És a dir, el que no podem fer és a les 6 de la tarda estar fosc, però a la vegada a les 6 de la tarda encara estan pràcticament començant la jornada laboral de la tarda, perquè arribarem a les 9 i hem de sopar i hem de desconnectar total, que me'n vaig a dormir a les 12. Llavors la idea no és aquesta, la idea és que si nosaltres tenim menys hores de llum i a més tinguéssim la sort de poder fer uns horaris laborals enfocats a la conciliació, l'ideal seria que sopo abans perquè arribo de treballar abans, me'n vaig a dormir abans i matino, que és una miqueta el que fan en els països nòrdics. És a dir, en els països nòrdics matinen molt, però no matinen més que nosaltres. La diferència és que ells a les 10 de la nit probablement ja estan dormint, perquè efectivament tenen més hores de llum i potser estan més acostumats i potser el perfil de personalitat i social també és un altre. Però que nosaltres no, nosaltres matinem igualment i tant si hi ha llum com si no, potser estan fins a la una fent no sé què. Llavors això efectivament s'ha de intentar organitzar, però també és veritat que és difícil, és complicat.
Doctor Francesc Segarra, especialista en la medicina de la son i coordinador de les clíniques del doctor Estivill a Barcelona i a l'Hospital General de Catalunya. Gràcies per explicar-nos doncs, el seu posicionament i el per què ens afecta doncs, aquest canvi d'horari de demà. Gràcies i bon migdia, doctor.
Bon migdia, encantat d'estar amb vosaltres.
I a un minut per arribar a 3:45 d'aquest divendres, busquem ja àrea de serveis. Comencem per les previsions per aquesta tarda i el cap de setmana. Aimet, Saïd Esbasi, bona tarda.
Bona tarda, avui divendres a Catalunya. Esperem nuvolositat alta a tot el territori al llarg de tota la jornada i també probabilitat de pols en suspensió en zones altes. Temperatures sense canvis o en lleuger descens, arribant als 29 de màxima a Lleida, 26 graus a Girona, 24 a Tarragona i 23 a Barcelona. A més, vent fluix variable tendint a component sud de pluja moderat al Pirineu i a component est de fluix a la resta. Demà dissabte esperem nuvolositat alta de nou a tot el territori, amb intervals de núvols durant la primera meitat del dia i també a últimes hores al Pirineu. Temperatures en lleuger descens a l'interior i amb pocs canvis a la resta, arribant als 27 de màxima a Lleida i mantenint-se als 26 de màxima a Girona, 24 a Tarragona i 23 a Barcelona. A més, vent fluix variable tendint a component sud de pluja moderat al Pirineu i de component est fluix a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I busquem ja tot seguit com s'està circulant per Catalunya i si hi ha incidències. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot a les vies que envolten Barcelona, les seves rondes, i també a la zona del Vallès, per exemple, aquí a la P7, ja hi trobareu força volum de circulació entre Cerdanyola i Barberà, en tots els sentits de la marxa. A la ronda de dalt, al tram de Vallcarca, arribant a Vall d'Hebron, tenim un accident, hi ha aturades gairebé entre Esplugues i la zona de Vallcarca, ronda de dalt, sentit Besòs. També hi ha problemes en sentit Besòs a la ronda litoral amb retencions entre Zona Franca, el Port, i més endavant entre Sant Adrià i la zona del Bon Pastor. En principi, de moment, a la resta de la xarxa viària, algunes zones més lentes, per exemple, la C-17 a Parets, direcció Barcelona, però sense més problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per tant, doncs,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per tant, doncs, ja ha començat l'operació sortida pel pont de Tots Sants, que preveu 450.000 vehicles de sortida de l'àrea metropolitana. Entrem ja en matèria, canviant d'arguments informatius, perquè acció de protesta dels comerços de tota Catalunya davant l'increment del preu desmesurat de la energia. S'ha fet una apagada simbòlica de la llum durant 15 minuts, des de les 12 fins a un quart d'una, per enviar així un SOS a les administracions, tant la central com l'autonòmica. Reclamen ajuts immediats i alerten del perill de la desaparició de moltes petites i mitjanes empreses comercials davant de l'increment que ha triplicat els costos i el preu de la energia. La fotografia d'aquest drama que viuen els comerços l'ha fet la Clàudia López, parlant amb un dels protagonistes, el xarcuter Pròsper Puig.
Pròsper Puig és propietari d'una cansaladeria al barri de Sant Andreu. El negoci pertany a la seva família des de 1957 i actualment compta amb 9 treballadors. Avui ha participat en l'acció de protesta per l'increment del preu de la llum. En el seu cas, aquesta pujada ha suposat haver de prendre mesures pel seu negoci.
Si jo aquest Nadal volia contractar una persona, no la contractaré per poder pagar el rebut de la llum.
Pròsper Puig assegura que aquesta situació és insostenible i el barri es comença a notar.
Sí que hi ha moltíssimes empreses que van passar una pandèmia complicada perquè no van poder obrir i aquests sí que s'estan ja començant a acomiadar gent.
Entre les mesures que demanen els comerciants hi ha una rebaixa del tipus impositiu de l'IVA que s'aplica a la factura de l'electricitat del 21 al 4%, però Puig adverteix que no és l'únic que els preocupa.
És a dir, no només és el tema de la llum, sinó l'increment de costos, la inflació, que els contractes de lloguer s'apujaran perquè molts estan indexats en l'IPC. És a dir, són moltes coses juntes que poden fer inviables la majoria de comerç de proximitat que hi ha a Barcelona.
També assegura que si no es prenen mesures hi haurà un tancament massiu de petits comerços al primer trimestre de 2023.
I amb aquesta situació que ens acaba d'explicar perfectament a Clàudia López, amb Pròsper Puig, s'afegeixen també altres, com per exemple els que estan patint el sector de la restauració en alguns carrers de Barcelona. És el cas del carrer Enric Granados, al vell mig de l'Eixample, que en aquest cas es reobre l'anomenada Guerra de les Terrasses a Barcelona Ciutat. La causa és que l'Ajuntament els escurça des d'aquesta nit l'horari. Els divendres i els caps de setmana han de tancar a les 12 de la nit i entre setmana a les 11. La causa, que alegui l'Ajuntament, és per la sonoritat i per les molèsties que causaven els bars als veïns. Els locals diuen que estan a farts d'aquesta persecució. El gremi de restauració portarà les retallades als tribunals i els veïns es mostren molt més que satisfets. I aquí, sens dubte, una batalla d'interessos. Amb tots ells ha parlat Guillem Campàs.
Els propietaris dels bars del carrer Enric Granados es mostren indignats per la situació en la que es troben, que el retalla l'horari de treball. La mesura presa per l'Ajuntament de Barcelona perjudica el negoci local del carrer, que no entén per què no s'aplica a altres avingudes properes.
És un agravio comparativo en cuanto que dos calles más para allá puedan tener más horarios para poder trabajar.
El nou horari provoca una davallada important dels ingressos de bars que sense terrassa creuen que els clients no veuran tan fàcilment i, per tant, no hi entraran.
Si nosotros nos hacen cerrar la terraza a las 11, nos cierran facturación de por lo menos una hora y media que podríamos estar. Y además que las terrazas llaman la atención a la gente para que entre y eso también se pierde.
Els veïns del carrer, en canvi, reben amb els braços oberts la mesura que s'aplicarà a partir d'avui a la nit i asseguren que els ajudarà a descansar millor les nits.
Perfecto, no, está muy bien. La corta del ruido. vivo encima de un bar y sí, lo voy a agradecer muchísimo.
Se puede mejorar las horas de descanso. A partir de les 12 ja no tendría que haber res de la calle, està clar.
El Gremi de Restauració ja ha anunciat que recorrirà aquesta nova normativa de l'Ajuntament de Barcelona, a qui critica durament i reclama que ho apliqui també a discoteques i bars musicals. Els restauradors també demanaran ajuda al síndic de Greuges per intentar frenar les mesures.
I continuem a Barcelona Ciutat perquè els veïns del barri de Sant Antoni no volen cotxes a la Ronda. Ho han demanat a l'Ajuntament de Barcelona a pocs dies perquè comencin les obres de retirada de la llosa de l'antic mercat. Tot i que les obres per fer la reurbanització definitiva de la Ronda no començaran fins al mes de juny, els veïns volen que es mantingui el projecte d'un carril d'autobús de baixada, un carril bidireccional i les zones de càrrega i descàrrega. Les peticions veïnals les ha escoltat Clàudia López.
La plataforma Propacificació de la Ronda de Sant Antoni, que agrupa 43 entitats veïnals, exigeix que es mantingui la pacificació total de la zona. Els veïns denuncien que l'Ajuntament no ha informat quins són els plans per reurbanitzar aquest tram del barri. En aquesta zona, durant més de 12 anys, es van albergar les carpes provisionals durant la construcció del Mercat de Sant Antoni. Aquesta situació es va allargar a causa de la dificultat d'arribar a un consens i, tot i que les obres per la retirada de la llosa començaran el proper mes de novembre, encara no se sap com serà la nova Ronda de Sant Antoni. Xavier Cavallé, de FEM Sant Antoni, valora la decisió de l'Ajuntament com a totalment contradictòria.
Que l'Ajuntament pretén, no, inculcar o tal, i reivindicar la figura d'en Cerdà, i, no, com abans les interiors d'illes, o sigui, intentant buscar aquest model d'una ciutat més verda, doncs no, és totalment contradictori carregar-se una cosa que ja hi és.
Des de la plataforma han redactat un manifest on, entre d'altres, destaquen que la pacificació d'aquest tram permetria unes millors condicions pel comerç de proximitat i també per la realització d'activitats lúdiques o culturals. Àlex Gutiérrez, president de l'AFA Sant Antoni, explica que la pacificació d'aquesta zona implicaria beneficis per la salut.
Més qualitat de l'aire, més silenci i menys soroll és salut. És més salut. Més joc, més espai de relació social, també és més salut.
Des de la plataforma anuncien noves mobilitzacions i, a banda, intentaran trobar-se amb l'alcaldessa per fer-li arribar les seves demandes.
Demà, com dèiem, entrarem ja a l'horari de tardor i hivern. Però si una cosa no està canviant és la falta de pluja. O quan ha plogut és insuficient davant de la situació actual dels embassaments a Catalunya, que es troba a un 36% amb la seva globalitat. La sequera avança de manera demolidora en moltes zones de Catalunya i la falta de pluja ha portat a l'Agència Catalana de l'Aigua a ampliar fins a 300 els municipis actuals que tenen restriccions, els últims les 22 localitats de l'Alt Empordà. En aquestes poblacions hi ha un decret que contempla reduccions de l'ús de l'aigua en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. A més, el consum màxim seria 250 litres per persona. Els meteoròlegs asseguren que Catalunya viu la sequera més greu des de l'any 2008. En aquest cas, les desalinitzadores estan funcionant al màxim i eviten mals majors. I és que les tan esperades pluges de la tardor no han arribat. Fa molta calor, amb temperatures superiors als 30 graus, i per tant la sequera ha agreujat d'una manera important. Una de les poblacions més afectades és l'Espluga de Francolí, a la conca del Barberà, Tarragona, on ja fa molts mesos que es note, en aquest cas, la factura que està deixant la sequera, Ricard Álvarez.
Sí, és com la zona zero de les restriccions d'aigua potable. Les mesures van començar a l'agost i avui els 3.700 habitants del municipi de la Conca de Barberà no disposen de subministrament d'aigua potable des de les 7 de la tarda fins a les 7 del matí, 12 hores sense aigua. La Josefina Rufier, veïna de l'Espluga de Francolí i que regenta la polleria Antònia al centre de la localitat, explica a COPE Catalunya i Andorra la problemàtica de l'horari sense aigua.
Doncs bé, la gent no ho porten gaire bé, perquè, clar, és uns horaris que la gent estan fora de casa i quan arriben es troben sense aigua. I, clar, són les hores que la major part treballen fora, hi ha gent. I, clar, quan arriben, llavors se troben, pues que, clar, que no poden banyar els nens, no poden fer res.
L'Ajuntament d'Espluga de Francolí es gasta 32.000 euros setmanals en camions cisterna d'aigua per cobrir l'horari diurn del subministrament. Avui els embassaments a Catalunya estan al 36% de la seva capacitat. Siurana amb un 8% i Riudecanyes amb un 18% presenten les pitjors registres. Josefina Rufier confirma que és la pitjor sequera de la zona.
Clar, la gent diuen que aquí és el poble de l'aigua i que mai havia fallat, però jo aquí a la botiga sento comentaris de pagesos que tenien pous que no s'havien assecat mai i ara se'ls hi han assecat. Clar, si no hi ha aigua no s'asseca tot.
Amb l'incorporació dels 22 municipis de l'Alt Empordà que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià Muga, les restriccions d'aigua afecten a 200.000 persones a tot Catalunya.
I Lleida i Girona són les províncies catalanes on més es registren accidents de trànsit a causa de col·lisions de vehicles amb animals. Un rigorós estudi a nivell nacional de Línia Directa Asseguradora detecta un augment d'aquests sinistres d'una manera alarmant. La presència de porcs senglars i la seva proliferació responen a la pregunta del perquè d'aquest augment, especialment doncs, amb les províncies de Catalunya. Ara bé, és un xoc perillós, com assegura a COPE Catalunya i Andorra Santiago Velázquez, director de Comunicació Externa i Sostenibilitat de Línia Directa.
La fuerza del impacto de un accidente contra un ciervo adulto a 60 km por hora equivale a 5 toneladas de fuerza y contra un jabalí a 3 toneladas y media. O sea que ojo con esto porque...
I compte perquè a la tardor és quan hi ha un creixement d'aquest tipus d'accident. A Lleida ja representen un 2% del seu total, a Girona un 1,2. El menor índex es troben, són demarcacions menys rurals, Tarragona amb el 0,7 i Barcelona amb únicament un 0,3. Per tant, el problema significatiu són a les carreteres lleidatanes i gironines. I si un surt a la carretera i es troba amb un animal que està creuant en aquell moment la via, com actuem? Santiago Velázquez ens ho explica.
Veamos el animal, desde luego frenar, pero hacer una frenada progresiva, nunca clavar el coche, porque si frenamos bruscamente el coche va a tender a hincar el morro en el suelo, lo que va a hacer que golpeemos al animal y el animal salga despedido hacia el parabrisas y por tanto sea muy peligroso para nosotros.
Doncs la conclusió d'aquest estudi és prou clara. Hi ha més accidents amb animals dels que podíem arribar a pensar. Per tant, doncs, ens trobem que és una situació habitual, compromesa i a vegades malauradament greu. I la pregunta que ens podem formular és on podem reclamar i a qui hem de reclamar. Saludem a l'advocat José Luis Gómez, especialista en seguretat vial. Advocat, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Moltes gràcies, Sergi. Bon dia a tothom.
Bé, a qui hem de reclamar i com?
Bé, la resposta no és única. Si l'incident té lloc amb animals domèstics, pensem una vaca, un cavall, un gos, aquests animals, el seu responsable no és el propietari. Aquests animals portaran un xip, s'identificarà el propietari i aquest propietari en serà el responsable. Hi ha un canvi molt, molt important a partir de l'any 2014. Un canvi a pitjor, un canvi cap a la no responsabilitat, val? I caldria també veure si es tracta de danys materials, és a dir, danys solament al vehicle, o si ja hi ha lesions del conductor o dels ocupants. En principi, si estem parlant solament de danys, val? Caldrà veure si tenim una assegurança nostra. No parlo d'una assegurança a tot risc, sinó d'una assegurança, una modalitat que precisament, davant de la freqüència d'aquests esdeveniments, doncs moltes assegurances tenim una cobertura baixeta de 2-3 mil euros que cobreix aquestes contingències. Si la tenim, perfecte, no? En quant als ocupants del cotxe, també cobrirà les seves lesions l'assegurança del vehicle. I aleshores es quedaria el dubte de què passa amb els danys meus del meu cotxe. Aleshores, la resposta pot ser que minoritàriament, podrem atribuir responsabilitat a l'administració o al possible coto que hi hagi en aquell entorn. Però aquests dos supòsits, responsabilitat de l'administració i responsabilitat del coto, són, a la pràctica, supòsits minoritaris i que, per tant, si no tenim una cobertura de la nostra assegurança, pues pot ser malament rai.
No, el que m'està sorprenent escoltant-te, José Luis, és l'ambigüitat de la llei. Has dit anem a pitjor des del 2014 i la casuística que és, bé, de cada cas diferent, el que va provocar, suposo, una multitud de sentències i moltíssima jurisprudència diferent.
Bé, efectivament hi ha hagut un canvi al 2014. La idea és de que sigui l'asseguradora d'automòbil que assumeix que les responsabilitats i després l'asseguradora, doncs, diguem entre cometes, ja s'espavilarà i sí, hi ha menys cobertures i reclamar contra un coto es fa difícil, doncs, perquè tens que demanar a veure si hi ha hagut acció de caça aquell dia, tens que demanar tota una sèrie de coses abans de poder decidir i la responsabilitat de l'administració que té la interpretació dels 2 quilòmetres abans i 2 quilòmetres després també està qüestionada per la Generalitat que a curses trams. Aleshores, no és una qüestió pacífica. Si el que pateix lesions, per exemple, és un ocupant, aquí no cal preocupar-nos, serà la companyia de seguros que ho assumirà com si fos qualsevol altre tipus de sinistre. Però si és el conductor o si són danys que no tenim coberts, doncs aquí la problemàtica pot ser que al final que no rebi cap mena d'indemnització, no? I això, doncs clar, quan la sinistrabilitat es creixent, perquè cada vegada hi ha més senglars i demés, doncs s'ha convertit en un problema, sí.
Sí, un problema doncs de seguretat avial, un problema també personal, evidentment, perquè pateix un accident, i perquè veiem també un problema d'un recorregut jurídic força ampli. José Luis Gómez, advocat especialista en seguretat avial, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de octubre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més coses, sessió del judici pel fitxatge de Neymar pel Futbol Club Barcelona havien de declarar aquest matí els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bertomeu. Però la notícia és que el Ministeri Fiscal ha anunciat que retire totes les acusacions a tots els inculpats amb aquest judici perquè, amb el seu comunicat, afirma que s'estava basant en presumpcions i no en proves. Per tant, exculpació dels expresidents del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell i Josep Maria Bertomeu, pel cas Neymar, on hi havia un judici per presumpta corrupció entre particulars. I d'altra banda, també a les hores del matí, la mirada periodística ha estat, doncs, al quiròfan de Sant Joan de Déu. Ha iniciat la seva llarga carrera per la recuperació un nen de 2 anys, Oliver, des de Mèxic, amb la seva aventura de la seva arribada a Barcelona. La primera operació, doncs, aquest matí amb un breu comunicat a l'hospital ha informat textualment que ha finalitzat aquesta primera intervenció planificada per al tractament d'Oliver, en aquest cas per resoldre la hidrocefàlia, i que el resultat ha estat satisfactori. Aquesta intervenció ha servit per implantar una vàlvula de derivació ventricular peritonal. Per finals de la setmana que ve, està previst una segona operació per extirpar parcial o totalment l'agressiu tumor cerebral que pateix i que es va ser descobert a Mèxic el passat 13 d'octubre. La tercera fase seria analitzar aquest tumor i dissenyar un tractament oncològic per al petit de 2 anys, Oliver, que es troba doncs ingressat a Sant Joan de Déu després d'una donació empresarial anònima per cobrir les despeses del viatge des de Mèxic amb un cost de 200.000 euros. I fes atenció amb aquesta notícia perquè pantalles i el sedentarisme òbviament deterioren la visió dels joves i de tots. I és que a més de la meitat de miopia, una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística apunta que la població nascuda entre els anys 2000 i 2005, els considerats nadius digitals, necessitaran gairebé el doble de dioptries que els actuals universitaris. T'ho explica el Guillem Pedroche.
Els problemes de visió entre els joves són cada vegada més preocupants. Més de la meitat dels adolescents espanyols són miops i el gran causant no podia ser un altre que l'arribada de les pantalles a les nostres vides. Els professionals de la vista demanen a les famílies controlar més les rutines dels infants, més conscienciació i portar els nens a revisions anuals obligatòries de vista. Per això, COPE ha parlat amb el president de la Fundació Visió i Vida, Salvador Alsina, que ens aclareix que les noves tecnologies no són el problema, sinó el seu ús excessiu.
El problema està en utilitzar-les demasiado tiempo. Cuando uno está utilizando la visión de cerca durante mucho, mucho tiempo, el ojo se acostumbra a ver de cerca y lo que hace es convertirse poco a poco en un ojo miope.
Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, 4 de cada 2 joves entre 15 i 34 anys necessita ulleres. Per tal de millorar aquesta situació, Salvador Alsina també ens dona una recomanació per no forçar la vista de manera excessiva.
És la regla 20-20-20. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 20 minutos estemos durante 20 segundos mirando a 20 pies de distancia, que serían unos 6 metros, pero digamos serían mirando al infinito, para descansar en ese momento nuestra visión y luego continuar.
La Organización Mundial de la Salud, per la seva part, ha advertit que en cas de no seguir pràctiques saludables, en menys de 10 anys, més de la meitat de la població total serà miop.
I d'aquí 12 minuts arriba ja a Esports Cope en Joan Batllori. Joan, benvingut, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
En quins temes per avui, Joan?
Doncs centrats ja en la jornada de Lliga, primera divisió, que és la 12a. Queden només 3 jornades perquè arribi l'aturada pel Mundial. I el Barça juga demà a les 9 de la nit a Mestalla, davant del València. El Barça que es voldrà refer de la patacada de l'eliminació a la Lliga de Campions. Sense novetats a la llista del Barça, al València no podrà estar Nico González per la clàusula de la por. És un futbolista del Barça que està jugant cedit al València. D'aquí a uns minuts sentirem a Xavi, el tècnic del Barça, també a Gattuso, el tècnic del València, que han parlat aquest matí en roda de premsa. Hi ha una novetat també important en el cas Neymar 2, que s'està jutjant a l'Audiència Provincial de Barcelona perquè Fiscalia ha retirat totes les acusacions. L'acusació particular de l'empresa DIS sí que es manté, com és normal, però perd molta força després d'aquesta acció de Fiscalia, que considera que no hi ha delicte penal en el cas. Avui han declarat Rosell, Bertomeu i també el Barça. A l'Espanyol obre avui la jornada, a partir de les 9 de la nit, Mallorca-Espanyol, partit importantíssim, perquè estan molt juntets a la classificació. El Mallorca li treu només 2 punts a l'Espanyol, un Espanyol que, per cert, avui l'entitat compleix 122 anys d'història, per tant, felicitats als pericos. El Girona continua preparant el partit de diumenge, la visita al Santiago Bernabéu. Dir també que la Champions femenina, el Barça continua imparable, ahir va guanyar per 1-4 al camp del Rosengard, a Suècia. I en bàsquet, avui tenim partit d'Eurolliga al Palau Laurana, a partir de 2:15, el Barça rep al Milan.
Doncs en 10 minuts, Joan, a tot teu. Interessantíssim programa.
Molt bé, Sergi, moltes gràcies.
I a les 7 de la tarda ja està treballant també amb el contingut del programa Arriba la Linterna a Catalunya, Montse Rodríguez. Montse, bona tarda.
Bona tarda, Sergi, com va tot?
Bé, què ens ha pensat? Canvi d'horari, eh? Montse, demà?
Sí, no sé jo...
De les 3 a les 2, no a les 4.
Efectivament.
La vegada jo un any vaig fer de les 3 vaig anar a les 4 i vaig anar 2 hores endarrerit.
Ah, bueno, i vaig donar...
Aleshores, totes les cites que vaig fer diumenge les vaig perdre.
Bueno, pues res, no fer pagar doble ni res, però ser un bon treballador 2 hores abans... Bueno, sí, canviarem d'horari, però a mi m'agrada més el d'estiu, ja ho saps tu, eh?
Ja ho sé. Però bé, l'horari hivernal també s'ajusta millor a la nostra biologia.
Això és el que diuen.
I a les 7 de la tarda avui, a les 7 encara sense canvi, què ens aportaràs, Montse?
Doncs mira, avui parlarem perquè el Departament de Treball, PIMEC, Petites i Mitjanes Empreses i FEGICAT, que és la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, estan impulsant accions per formar a nous instal·ladors energètics i cobrir la creixent demanda. Les empreses del sector, Sergi, diuen que estan en disposició de contractar ni més ni menys que 18.000 treballadors que no troben. Avui en parlarem amb el president d'aquesta Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya perquè ens expliquin quines persones poden optar a aquests llocs de feina. També parlarem amb els sindicats d'educació que estan preparant mobilitzacions per denunciar que les negociacions amb la Conselleria d'Educació no avancen. El sindicat USTEC critica que el càlcul de docents per la reducció de l'hora lectiva s'ha fet a la baixa i reclama més recursos. Ens ho explicarà la portaveu del sindicat USTEC, que també és mestra. I atenció, perquè 400 bars de l'àrea metropolitana de Barcelona estan participant en una campanya de l'Hospital Sant Joan de Déu contra la soledat. Els impulsors del Cafè Solidari alerten que la problemàtica afecta un 26% dels joves i la meitat de les persones majors de 80 anys. Avui l'Oriol Bota, que és el director de l'obra social de Sant Joan de Déu, ens explicarà com podem participar en aquesta campanya solidària. I per acabar, avui tindrem, que sé que a tu t'agrada el safareig, a la que ha estat la professora de piano dels fills de Shakira i de Piqué.
Vaja, home.
I direu, per què? Doncs perquè aquesta pianista i compositora ja fa molts anys que hi treballa, és catalana, es diu Laura Andrés, i presenta un nou treball discogràfic que es diu Kintsugi. Com et deia, ha estat professora de piano dels fills de la Shakira, però també ha participat en el disc El Dorado de la Shakira. Paga la pena escoltar-la perquè és una compositora de 10, és una pianista de 10 i millor persona. Així que avui no us perdeu la Laura Andrés, li posarem la nota musical perquè arriba el cap de setmana i la castanyada, Sergi.
Sí, doncs dos grans es trobaran amb el micròfon a partir de les 7 de la tarda. Montse Rodríguez i Laura Andrés. No em perdré aquesta entrevista.
Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana.
Fins després. Bon cap de setmana. I tanquem amb una notícia d'última hora perquè la Guàrdia Civil, Policia Nacional i la Policia Local de Palafrugell han detingut a 17 persones avui per una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de drogues a la localitat. La presumpta organització criminal va ser detectada per la Policia Local de Palafrugell a principis de l'any 2021. S'han trobat a més de 130.000 euros als registres, 700 grams de cocaïna, 450 grams de haixís i, a més, un gran material armat com pistoles, rifles i carabines. Els 17 detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal de l'Empordà. Això és tot. Arriba a línia COPE a les 3 el repàs informatiu de la jornada. 3 i 5, Esports COPE. Gràcies, bona tarda i continuïn a la nostra sintonia.